tots els municipis de les illes. Així que ens espera una nova jornada de moltíssima calor. Compartim el mapa d'aquesta vista taronja, com veus, a bona part de Mallorca i també a Pitiuses. Manquen uns dies per la concentració antiturisme del dia 26 de juliol, una crida de la plataforma Menys Turisme, Més Vida a manifestar-se contra la pressió que exerceix, diuen, el sector. Com a part de la campanya prèvia a la protesta, el col·lectiu ha publicat un manual d'acció contra la turistificació a les xarxes socials. Ho compartim a pantalla, en el qual planteja una sèrie d'actuacions dirigides contra establiments i activitats relacionades amb el model turístic. El document, com dèiem, proposa actuar sobre objectius com a habitatges de lloguer turístic, immobiliàries o negocis responsables de la gentrificació. Explica i dona detalls per evitar ser identificats per les forces de seguretat i per les empreses. Aconsella també vestir roba obscura i tapar-se el rostre i qualsevol altre tret identificatiu. Serà un dels temes principals de debat a la nostra tertúlia, en un dia en què també parlarem de criminalitat. Bon dia, Joana.
Així és, Marta. Els delictes contra el patrimoni, especialment els robatoris amb força, els furts i també els robatoris en habitatges i establiments, continuen essent alguns dels que més preocupen, sobretot durant la temporada turística, quan augmenta la població i també la pressió sobre els cossos policials. Precisament avui aquest és un dels grans debats. Els sindicats policials denuncien que mantenir plantilles estables a les Balears és cada vegada més complicat. Asseguren que el cost de vida, especialment el preu de l'habitatge, fa que molts agents demanin el trasllat tan aviat com poden, cosa que dificulta consolidar equips amb experiència, Marta, aquí al nostre territori.
També us contem que el Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. D'aquesta manera, la norma torna a estar vigent després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel govern central contra la normativa aprovada per PP i Vots al Parlament de les Illes. La suspensió té una data, es dona des del 9 de juny, que és el dia que es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament aparegué publicada al BOE. L'anul·lació podria ser contrària a dos articles, una anul·lació que podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans.
També un dia històric, el d'ahir. Maria Antònia, bon dia per al satèl·lit Posidònia.
Molt bon dia, Marta. Així és, el primer de les Balears va ser llançat ahir de matí des de Cap Canaveral a Florida per Open Cosmos, l'empresa del mallorquí Rafael Jordà, a través d'un coet SpaceX d'Elon Musk. El Posidònia, finançat pel govern en fons Next Generation, és un satèl·lit de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. La seva missió és entendre els efectes del canvi climàtic des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com el turisme.
Moment per la frase del dia, moment per la reflexió, com sempre fem en aquestes hores.
I de la frase d'avui és de l'escriptor italià Giovanni Papini, que va morir tal dia com avui de 1956 i que un dia va dir que l'amor és com el foc, que si no es comunica, s'apaga.
I a part de l'amor, de la passió, del foc, de què parla tothom avui?
Idò, tothom parla d'una clienta celíaca que ha denunciat el tracte que va rebre a un bar de Jaén després de descobrir que el tiquet de la consumició, quan van a pagar, havia imprès un comentari ofensiu contra ella. Segons ha explicat la mateixa afectada a xarxes socials, tot va començar quan va demanar una cervesa sense gluten i va informar el personal que patia celiaquia. El local li va adaptar una tapa perquè pogués consumir en seguretat, però la sorpresa va arribar en demanar el compte que ara mateix mostram en pantalla. El rebut, ho descrivim per als oients de ràdio, apareixia la frase «Ai, una tonta celi», un missatge que aparentment estava destinat a la comunicació interna entre els treballadors, però que va acabar imprès el tiquet entregat la clienta. La dona va compartir la imatge a xarxes i va recordar que la celiaquia és una malaltia autoimmune i no una opció alimentària o una moda. També va qualificar el comentari d'ofensiu i va anunciar que estudiava prendre les mesures que ella considerés oportunes. Després que el cas es fes viral, l'establiment ha demanat disculpes públicament. En un comunicat va assegurar que el missatge era absolutament inacceptable, que havia contactat amb la clienta tan bon punt va tenir coneixement dels fets i que ja havia adoptat mesures disciplinàries contra el treballador creador responsable d'aquest missatge. La polèmica ha reobert el debat sobre la necessitat de tractar amb respecte les persones celíaques i sobre la importància que el sector de la restauració actuï amb la màxima professionalitat davant d'una malaltia que requereix una atenció especial. Vos escolt, no sé si vos passat a vosaltres que fessin un comentari a un tiquet com vos creuria, però jo sempre he dit el mateix. Els rètols que nosaltres feim servir cada dia, els cairons, que se diu en llenguatge professional, i els missatges interns de qualsevol xat són un perill.
Són molt perillosos.
Hem d'anar molt alerta perquè si no vols que una cosa se sàpiga, no l'escriguis. Si no vols que una cosa no se vegi, no la facis. O el manco dissimula.
Tenc dubtes que aquesta persona no, no volgués que no se sapigués. Però en qualsevol cas, a mi m'ha parit de molt mal gust, perquè si no tingués suficient aquesta lota de tenir aquest problema, ha d'aguantar com un Pere Mateu s'enrigui d'ella per tenir un problema. Me passa molt, me passa a mi en concret no, però sento dir moltes vegades, ai, avui he demanat un cafè amb soja i m'ha mirat malament, o he demanat un cafè no sé, en llet sense lactosa i m'han cobrat de més. Si no voleu atendre per aquestes qüestions, digueu, només tenim llet de vaca, però que se queixin perquè han d'abocar en lloc de llet de vaca, llet de soja, llet de... No ho sé, és que quin problema hi ha? És que no entenc quin és el problema.
I sobretot els problemes de contaminació creuada que suposa per la gent que et celíaca, que jo mai m'havia trobat, i justament l'altre dia, tu i jo...
Sí, sí, érem, de salut,
érem un sopar amb una persona celíaca...
I el problema que hagués pogut tenir, no?
I sobretot va haver de cuinar a part, va haver de vigilar que unes patatilles no toquessin unes altres patatilles perquè si no, si hi ha contaminació creuada, per ell pot ser un problema, perquè pot acabar... És a dir, pot no acabar la festa, o la pot acabar en el bany, que seria un altre tipus de festa. És a dir, també haurien d'anar alerta. És cert que molta de gent, per moda, ha decidit llevar-se el gluten sense passar...
una altra història.
Sense passar per una consulta d'un metge, etc, que això és un tema, però si realment et salia, que escolta, ningú ha de posar un tiquet que ha comentari ofensiu contra ningú. És que també hauríem de començar a aprendre...
Aprendre a respectar.
No, i a part, guardar-nos els pensaments. Jo me demano, ets filòsof? És a dir, ets opinador professional o ets president de qualque associació perquè la teva opinió importi? I doncs, si no pots millorar el silenci, calla i no passa res.
No, jo anava a dir això.
Que ella és una dona prudent.
No, jo anava a dir això, que per molt que pensi que per ventura prendre una cervesa sense gluten pot ser més enllà del que solen demanar els clients, penseu, però no fa falta ni que ho diguis a companys teus, perquè per ventura els teus companys no estan d'acord, i ajuda que ho diguis darrere sa barra, el client te pot sentir, i manco ho escriguis a un tiquet que vas desbordat, hi ha una feinada davant del públic i no pensaràs que és hora d'imprimir-ho, has escrit allò, o per ventura ho va imprimir un altre company. Penseu que una altra persona ho va imprimir, jo ara ho estic pensant.
No, jo crec que un bar...
I ho va llegir i va dir, ho donaré igual.
No, jo crec que vas...
Imagineu?
Vas amb una mica de pressa...
Sí, hi ha molta feina...
Vas en sorrima que dus a un bar i no ho mires.
Jo moltes vegades no reviso el tiquet. Imagina't que qualque vegada m'han posat
mira,
alguna
això,
cosa.
Això és una cosa que amb els temps jo sempre m'enredo de ma mare quan anàvem a la compra, quan jo era més petita, i ma mare sempre revisava el tiquet i jo de mama ja està pagat i de no, en so temps acabam ja fent una mica allò que fan les nostres mares
jo,
de revisar el tiquet.
Jo de revisar el tiquet no sé si és bo o dolent, perquè a mi m'ha passat que segons quins súpers de vegades s'equivoquen, però clar, s'equivoquen de 40 o de 50 cèntims. Només d'haver de tornar enrere. Tornar a passar la targeta perquè te tornin 50 cèntims. Tot es cal i portar el cas d'armar. És un poc complicat. I que a la gent no li agrada que li diguis que s'ha equivocat. A mi de vegades m'han donat de més i m'he acabat callant perquè quan he anat allà li he dit no, he anat, he tornat darrere i he dit, escolta, t'has equivocat. Me diu, no, jo t'he tornat el que tocava. I jo vaig dir, sí, i me'n vaig anar. En canvi, allà... a segon quin comerç no estan acostumats a que seguir li digui escolta, que m'has donat 3 euros de més i que ets hi tornis. Al contrari, no sol passar. Jo crec que hem de fer del món un lloc millor. No insultar, no deixar d'oix pels tiquets i, si qualcú s'equivoca, tornar-ho.
Respectar, sí, no? Clar. Però al final, ja veus, ha de tenir una botella de més amb un tipus de llet. És que crec que no suposa cap tipus d'esforç.
No.
No? Ja està.
Bé, suposa un esforç de tenir-ho allà, estimada, però més enllà d'això, no. I si no tinguis un bar que ofereixi diferent tipus de servei.
Exacte.
De totes maneres, l'actitud d'aquesta persona, de perdre el temps
sí,
de fer això. O sigui, és que hi ha gent per tot, no? Però de veres necessites perdre temps en ofendre. Per què ho fas, no? Que hi ha al darrere tant de bo, no te toqui a tu tenir qualcú celíac a la teva família amb algun tipus d'intolerància.
I encara bo que no li va cobrar. Perquè Escarra, que és zero en aquest tiquet. Hay una tonta Feli, són 0 euros.
Zero euros.
Que hi ha una tonta Feli i li enganxa 4 euros.
Quantes vegades se pot entendre o no, sí. Perquè és vera que els productes per a celíacs són més cars, sí. Però jo que sé, per exemple, una llet de soja, més o menys que jo crec que estan per l'estil, o no, per ventura un poc més, i te cobren a part, sí. No? Fins i tot te cobren gel, el cafè en gel, i te cobren el gel.
I a banda, penseu en tot el que han de patir, no? La gent que té algun tipus d'intolerància, perquè o bé no s'entén o no tots els restaurants estan adaptats, sempre hi ha inconvenients. Hi ha molts que ho fan bé, i que fan bé els deures.
És vera que moltes vegades és per desconeixement. Jo fa poc vaig anar a un lloc a menjar amb una persona celíaca i que va demanar un pa a posta. Clar, jo també per desconeixement no sabia que havien d'entregar aquest pa embolicant, no.
Clar, perquè no se contamini.
Exacte. Clar, li van endur, talment el m'hagués endut jo, i va dir, no, perdona, és que jo me l'hauria de dur embolicat dins un paper, dins un plàstic, exacte. O com fos, perquè no s'hagi contaminat. Clar, la gent no ho acabava d'entendre. Clar, ella, en el final, diu, jo m'acabo passant sa vida explicant, donant explicacions, i a vegades també m'acoma cans, i ja dic, idò, me dus una altra cosa, no? Però, clar... Són ells que tenen el problema, no?
A ningú li agrada sentir-se diferent, no? Sentir-se que, a més, se'n riuen de tu, no? A través d'aquest gest al tiquet. Per això hem trobat que era necessari reivindicar aquesta situació que pateixen moltes persones i que, a més, no, aquesta dona s'ha de sentir indignada amb situacions d'aquestes que han ocorregut, en concret a Jaén. Aquí no tenim constància que hagi passat a cap establiment de les nostres illes. El Malco,
no ho descartis, però no s'ha denunciat.
Exactament. En la bona companyia, Díker Hernández, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz encetam aquesta jornada de dimecres. Obre els teus blancs i mals i el teu sol negre que despull sota l'ombra d'algun somni que raja. Baixa. Teva tendresa, dues mans n'han sortit de les meves paraules. El dia, amb Marta Grau. Són les 9 i 18 minuts, si just vos incorporeu ara. Això és El Dia i comença la nostra tertúlia a través de la ràdio, també a través de la televisió. I avui, amb la companyia dels periodistes, Nekane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia.
I el misser Joan Carles Rodríguez Turz, des d'Eivissa, bon dia.
Què tal? Bon dia i salut.
Avui començam amb una de les notícies, sens dubte, del dia de l'hora baixa d'ahir, i a la qual avui dedicarem part del nostre programa. Manquen uns dies per la concentració antiturisme del dia 26 de juliol, una crida de la plataforma Menys Turisme, Més Vida a manifestar-se contra la pressió que exerceix el sector. Com a part d'aquesta campanya prèvia a la protesta, el col·lectiu ha publicat un manual d'acció contra la turistificació a les xarxes socials. En aquest manual, ara ho compartirem aquí a pantalla, planteja una sèrie d'actuacions dirigides contra establiments específics, activitats relacionades amb el model turístic. El document, com dèiem, proposa actuar sobre objectius com habitatges de lloguer turístic, immobiliàries o negocis responsables de la gentrificació. Diu literalment així, compartim de nou les imatges que estaven a les xarxes socials, però que ara no se poden trobar a través d'aquesta xarxa social en concret, perquè han desaparegut. Identifica l'objectiu, i es refereix a negoci gentrificador, cartell, federació hotelera, etc. Prepara-ho tot, mira la zona, controla les càmeres de seguretat, localitza si pot venir un policia aviat, vestiu-vos en roba obscura, poc identificable, afegeixen també tapau-vos el rostre i després triau l'acció. I donen exemples del que se pot fer. Decorau les façanes, amalleu la vostra ràbia, empreu objectes voladors amb pintura, bloquegeu els panys dels Airbnb i pengeu cartells de la manifestació. Si us sembla, començant per saludar un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida, que és Dani Comas. Aquí ja tenim. Dani, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Una crida a l'acció que estaven descrivint a través d'un cartell que de moment no poden trobar a les xarxes socials. Per quina raó?
El cartell se pot trobar a les xarxes socials tant en els nostres canals de difusió com a Instagram. A Twitter, el compte se mos ha estat bloquejat temporalment, però tornarà a estar disponible en les properes hores.
Assegureu que defensau l'acció directa, no violenta, però ara estaven repassant el manual i proposa. Pintar façanes, bloquejar panys, recomana també ocultar la identitat per evitar ser identificats. I com encaixa això en una protesta pacífica?
Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que és com es aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic, o que hi hagi gent que no se pot permetre viure a Mallorca perquè té feines precàries que no li donen per viure. Això considerem que sí que és violència estructural i de la qual no s'enxerra perquè és una violència que tenim més assumida com a societat.
Però el missatge, jo crec que molta gent està d'acord en que no se pot tenir gent vivint al carrer ni molt manco, però si considereu que aquestes accions que poden descriure en aquest cartell són legítimes, per què aconselleu tapar-vos la cara, vestir-vos de fosc, comprovar la presència de càmeres de seguretat de la policia abans d'actuar? Esteu assumint que aquestes accions que promouen poden, de fet ho han repassat, i són infraccions i també delictes?
Correcte, però en el final són accions a les quals ja estaven succeint, veiem les darreres setmanes a Santa Maria o a Palma, que s'han atacat immobiliàries, que s'han atacat lloguers turístics. Llavors, el que trobàvem que era tasca nostra com a plataforma era garantir una seguretat per la gent que està fent aquestes manifestacions i que aquesta gent, o sigui, després s'ha estat mitjançant el seu aparell repressiu, el que fa és posar multes i en el final com reprimir la protesta. Per tant, trobàvem que el que havíem de fer com a plataforma era garantir la seguretat d'aquestes persones que s'estan manifestant de forma legítima, però que això pot comportar unes conseqüències i que s'han d'evitar perquè...
No penseu 24 hores després de la publicació d'aquest manual que se pot perdre l'essència del que volíeu reivindicar per les formes, perquè, no sé, la plataforma es fa responsable si algun participant segueix fil per randa el que deis i acaba sent investigat, condemnat per danys?
La plataforma no és la impulsora d'aquestes accions. La plataforma el que està fent és donar veu a unes accions que ja succeïen. Per tant, si qualcú segueix les indicacions, evidentment, la plataforma farà tot el que estigui en la seva mà, però, evidentment, la plataforma no pot respondre per accions en les quals no ha participat. Per això és que animam a tothom que s'animi a organitzar-se d'aquesta...
I se pot entendre com llançar la pedra i amagar la mà.
Puc acabar, per favor?
Sí.
Llavors, com la plataforma el que pot fer és implicar-se dins aquestes coses, però el que tampoc pot fer és, sense tenir una implicació directa de la plataforma, assumir aquests costos. Per tant, la plataforma ajudarà en tot el possible, però és evident que necessitem una vinculació amb la plataforma d'aquestes accions perquè se puguin dur a terme amb seguretat.
Heu tingut qualque tipus d'assessorament legal pel que estava explicant abans, no? Moltes d'elles, d'aquestes accions, són delictes. Heu tingut algun tipus d'assessorament legal davant d'aquesta qüestió?
Sí, nosaltres estem en contacte amb les advocades que ens han ajudat des del principi de la plataforma. Aquesta publicació no suposa cap delicte en si i estem completament assessorades, per tant, no tenim cap...
No, clar, no la publicació com a tal, me referia a les accions.
Sí, sí, o sigui, nosaltres estem assessorades per ser nostres advocades i ho hem estat des del principi de la plataforma i per això com també és molt important disposar de plataformes com Alerta Solidària que tenim que ens ajuden a poder fer front en aquest model que ens està ofegant des d'una certa seguretat.
Quan promoveu accions contra negocis, habitatges turístics, heu pensat que darrere pot haver treballadors, petits propietaris que tal vegada tenen dificultats per arribar a final de mes? I me demanen si no estan perjudicant precisament persones que també són víctimes del model que denuncieu.
Són víctimes, però també s'hi estan beneficiant. En el final, el que considerem és que en el moment en què estàs participant d'aquest model, a una immobiliària no li importa netejar un vidre d'una pintada. Per tant, a la Federació Hotelera vàrem veure l'any passat com no els hi costava res.
Home, però un propietari reparar un pany, no sé, una immobiliària, no crec que ningú li agradi fer anar a reparar, això també té un cost.
Bueno, és que aquestes coses són... O sigui, al final t'estàs beneficiant d'un habitatge, que no l'estàs posant per residents, sinó que l'estàs posant perquè es beneficiïn turistes. Per tant, el que consideram és que sí, això comporta uns costos, però els costos que comporta per la societat són molt majors, que com no són econòmics, no s'estan mesurant.
I una darrera qüestió, Dani. No penseu que tal vegada molta gent que pensava donar suport, no?, a una reivindicació, o que creu que tal vegada s'hauria de millorar la gestió del turisme, ara, d'ençà que vegi un manual que insta a actuar de forma vandàlica contra edificis, contra propietaris, digui, mira, jo no m'assumaré en aquesta proposta.
Bueno, és que en el final la plataforma sempre ha apostat per la transversalitat. Així com la setmana passada vàrem fer una roda de premsa un solat de mà fent les nostres propostes en els partits polítics, això hi ha moviments que participen de la plataforma que no estan d'acord. Per tant, és una plataforma molt àmplia que inclou moltes sensibilitats diferents i que aquesta publicació no vol dir que ara el plantejament de la plataforma sigui únicament aquest. El plantejament de la plataforma ha estat històricament, ha inclòs això, ha inclòs les demandes en els governs i ha inclòs les sortides a premsa internacional, per exemple, però això no vol dir que la línia de la plataforma hagi canviat. La línia de la plataforma ha estat sempre la mateixa i en cap moment hem renegat de l'acció directa.
Dani Comas, es portaveu de Menys Turisme amb Més Vida. Estic molt agraïda per l'atenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
Puc incorporar en aquesta conversa la vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, qui ja ens escolta. Maria José, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de la Federació Hotelera, ahir vareu fer un comunicat on denunciàveu aquesta publicació en concret. Just ara has pogut escoltar la conversa amb un dels portaveus de la plataforma, així que te deman per una primera impressió, per una primera reacció.
És la veritat, és que jo crec que amb aquestes declaracions que ha fet el portaveu de la plataforma queden retratats, no? És una absoluta contradicció parlar de defensar drets, de defensar idees i fer-ho des d'uns posicionaments que són absolutament contradictoris, que atenten contra persones, contra organitzacions, que a més ho fan d'una forma impulsant la clandestinitat, a amagar-se. És a dir, no hi ha una defensa de les idees des d'una visió constructiva i de respecte dins un límit que marca la pròpia legislació i la pròpia convivència. Jo crec que és del tot condemnable que hagi estat i que aquests se justifiquin perquè si ja s'estaven fent i no sé, a mi m'apareix que hi ha d'haver una mica més de coherència, de respecte, que tothom pugui defensar el que pensa i el que creu i que intenti treballar per canviar-ho, perquè ho faci dins un marc de respecte i, sobretot, sense agredir a altres persones que puguin tenir un posicionament diferent.
Des de la Federació Hotelera també vosaltres, ahir en parlàveu, vau dissenyar una resposta, no?, a través d'aquesta lona, a l'aeroport de Sant Joan, com a una manera, no?, d'entendre o de millorar la convivència entre turistes i entre residents.
És que això és un exemple de lo que nosaltres dèiem a la valoració que vàrem fer ahir, no? És a dir, tothom té posicionaments i visions de les coses que poden ser molt legítimes i ha de trobar la manera d'expressar-les amb correcció. Des de la Federació Hotelera vàrem començar l'any passat aquesta campanya. Enguany, com ja vàrem explicar en els micròfons d'aquesta casa, l'hem tornat a repetir. Hem fet una passa més abogant per aquest equilibri, per aquest respecte, per aquesta convivència, i ho hem fet contratant uns espais, no vandalitzant espais d'altres, no fent agressió, sinó des d'uns àmbits que ja estan predeterminat i preestablert. I, per tant, nosaltres creiem que altres actuacions, quan s'estan posant damunt la taula, no són justificades, no són correctes, no se dona la cara, no és just com com vosaltres esteu indicant en el portaveu, per aquelles persones que fan feina, que tenen un petit negoci, que tot això els crea un greuge i els assenyala i els identifica, i nosaltres ho hem volgut fer treballant des de l'equilibri, des de la defensa, des de la nostra visió, i sobretot des de respecte i cap a la convivència, sense crear més boicots, sinó d'una forma en positiu.
Maria José Aguiló, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que passeu bon dia.
Un cartell que se va trobar a les xarxes socials, Instagram, sí que és vera que puntualment va desaparèixer de Twitter, i ens explicaven des de Menys Turisme, Menys Vida, que també van tenir algunes errades tècniques de col·lapse d'aquesta xarxa social. En tot cas, fem una primera valoració, si me permeteu, començo per el misser, Joan Carles Rodríguez Tur, que tal vegada ens pot donar una mà, perquè, clar, jo explicava de forma ràpida el que suposa, no?, un delicte. Joan Carles, tu has pogut estudiar el que és el manual. Què te sembla, primer, la valoració de l'entrevista amb en Dani Comas i el que especifica que manual les actuacions en concret?
Bueno, Marta, jo el primer que vull fer és felicitar-te per les preguntes que li has fet i com has plantejat aquesta entrevista. Crec que has anat en els punts claus que era important posar damunt la taula per posar de manifest les contradiccions d'aquesta plataforma i d'aquesta persona en concret. El primer que m'ha donat la sensació és una covardia absoluta. Aquesta gent són uns covards. Són uns covards per anar cara tapada i són uns covards per tirar la pedra, com tu deies, i llavors pretendre evadir qualsevol responsabilitat i no identificar-se ni tan sols com a promotors quan són ells els que estan fent un manual d'instruccions per un comportament vandàlic i un comportament delictiu. I quin comportament delictiu? Concretament un delicte de danys, que el Codi Penal tipifica des articles 263 en els 267 i que comporta no només sancions en funció de la naturalesa del dany que s'hagi produït, sinó que pot comportar fins a 3 anys de presó. Per tant, jo el que animo és a totes les persones que llegeixin aquest manifest i que tinguin intenció o que pretenguin portar a terme qualsevol d'aquestes actuacions vandàliques i delictives, que tinguin en compte que se'ls detendrà. I que tinguin en compte que no els hi servirà anar a plorar davant el jutge, perquè el que solen fer aquestes organitzacions i aquests adolescents, perquè són, és el que són la majoria, sense dos dits de front després, plorar davant els jutges perquè els hi ve gros. Això per lo que passen, no? Per tant, jo el primer que vull fer és advertir-los de lo que estan fent, si és un comportament vandàlic i si és un comportament delictiu. I després, no entenc per què negocis legals han de pagar les conseqüències d'una activitat il·legal. És a dir, jo m'apareix molt bé que es critiquis lloguer turístic il·legal, i de fet penso que l'administració està fent molts esforços amb això, i que es critiquis, que es persegueixi, que hi hagi manifestacions pacífiques, perfecte. Però precisament en els que tenen una llicència turística, en els que paguen impostos, els que no ho fan d'amagat, per què aquests han de ser les víctimes? Això el que demostra és els que estan completament esbiaixats, que tenen idees de bomber, literalment, i que no saben el que estan fent. Si volen solucions, que es presentin les eleccions i les guanyin. Mentrestant, molt alerta amb aquests comportaments delictius i tot el meu suport a la Federació Hotelera i en els negocis legals, perquè no hem d'oblidar que nosaltres som el que som i és unes illes amb molta identitat, però que també viuen de lo que viuen, de manera directa o indirecta, que és del turisme. I penso que no és algo dolent si es fa amb aquest equilibri en el que penso que tots estarem d'acord que estem intentant buscar. Molt lluny de lo que proposa aquesta plataforma, que lo que proposa és confrontació, polarització, i que lo que acabarà perdent és la legitimitat, ja l'ha perdut, de fet, de seu missatge.
Se pot perdre aquesta legitimitat a la que feia referència en Joan Carles Necane, Manuel, perquè, clar, l'essència del que volen fer, una millora de la gestió del turisme, jo crec que tothom vol que se pugui gestionar millor, tothom vol reduir l'impacte, millorar la convivència entre els residents, però no d'aquesta manera.
Yo creo que ha sido un error monumental la publicación de este manual de acción directa, y no estoy segura, el portavoz lo ha dicho que todos los componentes, estamos viendo aquí a representantes de UGT y de Comisiones Obreras. Yo no creo que muchos de los que forman parte de la plataforma, muchas entidades de la plataforma, apoyen esta llamada a la acción directa. Estoy bastante segura de que esto no ha gustado. Él lo ha reconocido, que él ha dicho que es una cosa muy transversal, pero bueno, creo que han saltado una línea que muy peligrosa y e irresponsable. Me da la impresión de que, y perdón, intentan, es verdad, insisto en lo que decía Juan Carlos ahora, ellos intentan no hacerse responsable de la publicación, pero la publicación, que todavía se ve, efectivamente, sale con el nombre de la plataforma, ¿eh?
Exacto.
Es decir, es la plataforma, en teoría, la que está llamando a la acción directa. No la plataforma recoge acciones y dice, bueno, hay gente que hace esto, que sepáis ir, que lo tenéis que hacer, hacedlo así. Me parece que es, me parece que han saltado una línea y creo que puede tener conseqüències perquè jo...
Però això demanava, que crec que era interessant saber si no creus que això podria perdre seguidors. O sigui, molta gent que tal vegada donava suport que quan ha vist, no, l'essència del missatge, diu, no me faré partícip d'això.
Bueno, también depende de la importancia que se le dé de aquí a la manifestación del 26 de julio, que seguro que será masiva. Bueno, yo coincido con Nekane, es que este tipo de manuales de acción directa en los años 80 y 90 se repartían de manera clandestina y hoy en día con las redes sociales como que, bueno, todo se hace público y yo creo que ellos también, como apunta Joan Carles,
claro, flyers, claro, que te donaban,
y entonces sí. Eso pues a veces no lo detectaba la policía y mucho menos los medios así a nivel social, entonces se quedaban entre la gente que debía hacer la acción directa, ¿no? Pero claro, como dice Joan Carles, yo creo que han tenido un fallo porque son muy jóvenes, son, bueno, no sé si adolescentes, pero son gente muy joven, pero esa gente joven son justo es justo la que está sufriendo el problema de la vivienda y han conseguido con esto que en lugar de hablarse de las causas del problema de la vivienda que están sufriendo los jóvenes y bueno, gente de mediana edad, se hable del manual este de acción directa. Cuando dice amollao la vuestra rabia, ellos saben muy bien a qué se refieren y yo lo veo en los jóvenes y seguro que Nekane también como profesora universitaria, los jóvenes tienen mucha rabia. Entonces ellos están apelando a eso que incluso ya está pasando, porque tú dices, no, esto es jóvenes de izquierdas alternativos. No, hay personas de entornos socioeconómicos medios altos que si no heredan o sus padres no les pueden proporcionar una vivienda, ellos saben que no van a tener nunca una casa y tienen rabia porque no pueden construir un futuro.
Però tothom pot entendre el malestar que se sent. Sí. Perquè això, tothom que sigui mínimament empàtic amb la societat, que tingui fills, que pensi en el futur, les persones que ho estan vivint en les seves pròpies carns, ho pensen. És vera, hi ha coses que s'han de millorar perquè sí. L'accés a l'habitatge, sens dubte, una millora de la gestió del turisme. Però si tornem al manifest en concret, que si sou tan amables, companys, el tornem a compartir a pantalla... Què vos crida l'atenció dels punts que especifiquen? Perquè quan explica, no? Llençau pintura sota façanes, distingiu el tipus d'establiment, no? que sigui de la Federació Hotelera, negoci gentrificador, immobiliària, lloguer turístic... Clar, per això jo li plantejava també al portaveu, això pot afectar a treballadors, a gent que també tenen dificultats per arribar a final de mes, cambrers, personal del sector... etc. Penseu que no anirà més, que això s'aturarà, que ha estat un poc un anunci cridaner, però que en realitat no tindrà conseqüències, no se passarà a l'acció com,
no,
diuen ells?
Jo crec que no.
No.
Jo crec que no.
Pues yo no estoy tan segura. Yo creo que efectivamente la combinación de rabia que existe, y la entiendo, y es lógica, porque vivimos en una sociedad donde la vivienda es un bien de consumo por encima de cualquier otro bien de consumo y se está privando a toda una generación de poder tener una vida digna con la vivienda. Hay gente que está no compartiendo piso, compartiendo habitación. Personas que comparten habitación. Eso es indigno.
Pero eso que es rabia, la que falla referencia.
Yo la entiendo.
Creo que ahora, canalizar. Claro que se puede entender, claro.
Perfectamente. Ahora, lo que no entiendo es que la rabia se canalice con violencia. Y el portavoz decía, no, esto no es violencia. Bueno, sí, es violencia. O sea, tirar un bote de pintura a una fachada es violencia. Y bloquear una cerradura es actuar de manera violenta. Yo creo que sí, que habrá gente que se sentirá identificada y puede cometer acciones de este tipo.
No es la primera vegada que ven pintades a façanes ni panys bloquejats.
No, y efectivamente lo hemos visto. Ahora, yo a mí lo que me vuelvo a pensar en qué pensarán algunos de los componentes de la plataforma, porque en la plataforma está están los sindicatos, por ejemplo. ¿Qué pensarán los sindicatos?
Tothom està d'acord.
Esta llamada, no lo creo. Y yo creo que me parece que se han equivocado, porque efectivamente yo sí que creo que hay que salir a la calle y decir estamos enfadados.
Pero sí he visto algunos portavoz de sindicats a la roda de prensa,
sí,
això sí.
Sí, no, pero no estaban. A ver, ahora hay que distinguir.
L'anunci de la roda de prensa, exactamente.
Los sindicatos no creo que suscriban para nada el manual de acción directa que han publicado la plataforma en las redes sociales. Estoy casi segura de segurísima de que no lo suscriben.
De sindicato nos referimos a UGT y comisiones.
UGT y comisiones, es que ahora mismo no tengo, pero son como 50, STEI también está, o sea, hay como 50 componentes en la plataforma. Yo dudo mucho de que muchos de los componentes de la plataforma suscriban esta llamada a la acción directa y a atacar negocios turísticos.
Seguro
Estoy
que no.
Segura de que no. Y entonces, no sé si esto tendrá consecuencias. Primero, en que haya gente que diga, que se sienta alentada a actuar de esta manera. Me temo que igual algún irresponsable lo va a hacer y no sé de qué manera afectará a la credibilidad de la plataforma en la convocatoria de la manifestación, porque creo que también convendría que desde la propia plataforma hagan una reflexión y una llamada a los portavoces a decir, cuidado, nosotros no estamos por este camino.
Fem la consulta, sindicats, si vos sembla també, i així podrem tenir la seva postura tot d'una, però abans 9 i 41 minuts, el bisturí a la part de ràdio del nostre programa, en Javier Alarcón, petita pausa per publicitat a la televisió i tornem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día sigue siendo la roja. La de hoy es la tarjeta que el Tribunal Constitucional acaba de sacarle al Parlament de las Illes Balears. Suspende la derogación de la Ley de Memoria. Un desafío que seguro hará las delicias de todos aquellos que últimamente acusaban a los jueces de lawfare, los que le decían que los tribunales hacen política suspendiendo leyes. A no ser claro está que el fallo coincida con el rojo argumentario de los que tenían una ley autonómica hecha por rojos en el año 2018 y se transformara en una ley nacional elaborada y votada también por rojos en el año 22. Todo el rojo. Día en el que el mal llamado tribunal, que es realmente un órgano constitucional que no pertenece al Poder Judicial, con mayoría de progreso, hace algo particular. No resuelve, pero suspende cautelarmente la derogación a la espera de hacerlo. Día en el que volvemos a tener dos leyes a la vez, de ley al cubo a ley al cuadrado, donde curiosamente el tribunal mantiene la que incorpora, que persigue a menos colectivos y que no tiene régimen sancionador tipificado, con la que incorpora derechos que la anterior no tiene, con la que ha creado nuevas instituciones, fortalecido la búsqueda de desaparecidos y declarado la nulidad de las condenas franquistas que la Balear no hacía. Acatar es entonces reconocer que fue la propia ley de Sánchez la que derogó la de Armengol y que el gobierno ha demostrado mantener el espíritu de esa reparación con la ley de fosas, con la ley vigente y con el quinto plan de fosas que dignifica a sus muertos. Y ya mañana, taconeando rojo. Más.
Me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia.
9 i 43 minuts, continuem aquí al dia a través de la ràdio i a través de la televisió en aquest repàs en l'actualitat que se centra sobretot en la manifestació del proper dia 26, manifestació antiturisme. Han dedicat gran part de la nostra tertúlia sobretot per la polèmica, no?, que ha sorgit després del comunicat de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que instava a mullar, deia literalment, tota la ràbia contra Airbnb, establiments turístics, com a manera, no?, de reivindicar una societat més justa i un turisme, diguem, més bo de dur que el que tenim actualment, dit de, i explicat de forma ràpida. Això ha tingut moltíssimes reaccions. Parlàvem abans amb la vicepresidenta de la Federació Hotelera, María José Aguiló, i des d'aquesta entitat també s'ha fet una campanya, una lona en concret que compartim a pantalla i que descrivim per als oients. És una campanya que insta a donar la benvinguda als turistes que visitin l'illa per passar les vacances de l'estiu. Se col·loca aquesta gran lona amb el missatge "Thanks for visiting Mallorca", gràcies per visitar Mallorca, i el que es pretén és contrarrestar tots els missatges que qüestionen la indústria turística de l'illa. La cosa va de missatges i de lones a l'aeroport de Son Sant Joan, si pensau, no fa tant d'aquesta lona de tot el que passa a Mallorca es queda a Mallorca, que va ser objecte també de la polèmica, recordeu, ara aquesta amb un missatge més positiu i que insta a millorar la convivència. Començar per tu, Manuel.
Sí, yo coincido completamente con el mensaje que lanza esta lona. Creo que es muy positivo. Primero se les da las gracias por venir, porque hay que darle las gracias. Nosotros, que en gran parte de nuestro trabajo, nuestros ingresos dependen del turismo, y luego se les recuerda que aquí vive gente. Es que claro, a veces se entiende Mallorca o Baleares como un parque de atracciones donde ellos, todo el mundo está a vacaciones, e incluso gente española de la península tiene esa concepción, ¿no? Imagínate a alguien que viene de muy lejos. Entonces hay que recordarles que aquí vive gente y que hay que respetar a los residentes y al territorio. Así que es un eslogan breve, directo y...
Qué curioso que esta lona vengui per substituir a l'anterior, ¿no? Perquè, clar, sí, podria tenir un altre tipus de missatge, però és com si... ¿no? Como si donas el equilibrio al mensaje anterior.
Bueno, a mí este tipo de lonas no me hacen falta. A mí, tengo que decirlo, me parecen un poco bienvenido el turista 1.999.000, bienvenido y darle un ramo de flores ahí a los pies de la escalerilla. A mí no me hace falta que les demos, o sea, que los hoteleros les digan a los turistas que son bienvenidos, porque, por supuesto, si aquí vienen 19 millones de turistas al año, será porque se sienten cómodos. Aunque cuidado que empieza a calar un poco la sensación, sobre todo en algunos sectores como el alemán, de que aquí ya dejan de ser bienvenidos. A mí no me hace falta que los hoteleros pongan una pancarta, lo tengo que decir. Ahora, entre la guerra de pancartas, bueno, pues prefiero quedarme con esta que con aquella que nos pusieron de lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca, ¿no? Pero a mí me parece un poco... que los hoteleros salgan a darle la bienvenida a los turistas y a decirles aquí vive gente, cuidado, pórtate bien. Bueno, no...
Tu eres innecessari.
Sí.
I Joan Carles, què en pensa? Tenim de tot tipus de postures.
Nanecana diu que a mi no m'hacen falta pancartes, lògicament. Aquesta pancarta no va dirigida en altres, ni va dirigida en els residents, va dirigida en els nostres visitants. Jo em sembla que és una pancarta innocua en su sentit de que no té cap efecte nociu, cap efecte perjudicial, i sí que crec que el que incideix és en un punt molt interessant, que és l'agraïment en els turistes pel fet de venir i gastar i fer que Balear sigui una de les potències turístiques mundials i, per tant, també econòmiques, això per una banda, i per l'altra, recordar-los que això és ca nostra i que això, com diu la pancarta, és nostre hogar, is our home. Jo crec que això és un missatge que ha d'anar calant a poc a poc entre els nostres visitants, nosaltres ho tenim molt clar, però entre els nostres visitants, de manera que es aconsegueixi o es treballi per caminar cap a aquest equilibri, aquest respecte i aquest equilibri entre la pressió turística i la qualitat de vida, que lògicament ara està en tensió. Jo penso que aquesta postura la podem compartir, tant en la plataforma que ara teníem es portaveu, com qualsevol actor polític a dia d'avui, tal volta els únics que no ho plantegen així són els de Vox, però penso que és un missatge compartit. Ara bé, quines són les solucions? Doncs pues aquí són, anem, aquí cada partit polític té les seves receptes, i llavors hi ha plataformes d'adolescents que amb suport de sindicats, que això em preocupa encara més, que el que fan és plantar missatges infantils, missatges delictius, que sense pretendre assumir cap responsabilitat i que, a més, no posen cap solució damunt la taula, sinó atacar els comerços que precisament ho fan legal. Algo que em pareix completament contradictori.
Yo, perdona una cosa, es que a mí me parece que no hace falta darle las gracias a los turistas por venir. Es que yo cuando voy de turista no espero que me den las gracias. Oh, gracias por venir a Roma, Nekane. No hace falta que me den las gracias, ni yo creo que haya que darle las gracias a los turistas.
Un signe d'educació, quan vas a un restaurant, no, gràcies, no? Et diuen les gràcies per venir, com que no? Gente, jo vaig a un restaurant quan et diuen ei, gràcies per venir al meu restaurant, o gràcies per venir a la meva botiga a comprar spa, o gràcies per venir a
la meva forma. Estàs concibiendo Mallorca com un gran negocio. Estàs concibiendo toda Mallorca o Baleares, perdona, com un gran negocio. O gràcies per venir a contribuir a mi negocio. Bueno, a mi no me hace falta.
No, un gran negocio no, és que Balears som una comunitat turística.
No estan donant les gràcies com demanar respecte als residents.
No, jo digo bienvenido, vale, perfecto, bienvenido, bien. Ahora, dar las gracias a un turista por venir, a mí me sobra este mensaje, a mí. A mí me parece que no hace falta darle las gracias a un turista por venir a Baleares, como yo no necesito.
Però on està lo dolent? On està lo dolent?
No, que no digo que sea malo, digo que a mí, no he dicho que sea malo, digo que a mí me parece que es un mensaje que a mí no me interpela. Jo no le doy las gracias a un turista por venir. Yo le digo bienvenido.
Pero cuando
vale.
Fijaos la part de baix que diu let's all care, ¿no?
Como sí, eso sí, pero no, no lo primero que pones es cuestió... gracias por visitar Mallorca.
Eso es lo primer, ¿no? Aquestes pues són les nostres...
Yo cuando me voy de viaje no espero que me... Oh, gracias por venir
però
a visitar.
Però si voleu, analitzem el que posa exactament, ¿no? Ho tornem a compartir, ¿no? Que posa... gràcies per visitar Mallorca, aquestes són les teves vacances, aquesta és la nostra llar. Com dir, alerta, sí. Això és un missatge d'alerta, també sí. Demanar amb respecte, i per això diu let's all care, com si és una cosa que preocupa a tothom. O sigui, és un agraïment, però també hi ha un respecte.
Sí, no, que jo... ¿no? Que digo que... A ver, que jo no estoy en contra de la pancarta, digo que a mí no me hace falta esta pancarta.
Ho tens interioritzat.
No es lo mismo estar en contra que decir bueno, esta pancarta a mí no me hace falta darle las gracias a los turistas por venir. No me hace falta.
No le vas a tirar pintura a la pancarta.
No, no le voy a tirar pintura a la pancarta, ni voy a ir a agredir a los turistas.
Acción directa.
Pero tampoco me voy a ir al Arenal a decirle a los alemanes, cada vez que me encuentro con uno, oh, gracias por venir. Pues no, parece que haga falta ir a decirle a los turistas, gracias por venir. Es mi opinión.
Yo lo he pensado muchas veces esto de gracias...
Me perdoneu que vos interrompi. Tenien resposta dels sindicats, de moment no poden intervenir en directe, però diu, des de Comissions Obreres no estan a favor d'accions violentes, ni contra les persones ni contra les coses. Estic cercant també algun portaveu perquè pugui intervenir telefònicament, però de moment sí que ens faciliten aquesta informació, o sigui que sí que subscriuen la concentració, la manifestació del proper dia 26, però no estan a favor ni d'accions violentes, ni contra les persones, ni contra les coses.
Però és un poc pobre, no, aquesta reacció? Perquè aquesta, jo m'esperava una miqueta més de contundència, de dir, mira, nosaltres no formem part d'això i condemnam aquesta campanya en específic d'una plataforma de la qual nosaltres formem part i exigim la seva retirada. No sé, això m'apareix un comportament una miqueta covard també per part de Comissions Obreres, perquè el que posa de manifest és algo que és lògic, però no exigeix cap tipus d'actuació ni de responsabilitat. No sé, m'esperava una miqueta més de contundència per part de Comissions Obreres.
De moment és la resposta que tenim. Hem de fer una petita pausa per publicitat perquè se'ns esgota el temps i encara ens queda un bloc més d'anuncis, però tornem tot d'una.
IB3 Ràdio és història.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granela 2,89€ kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75€ kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99€ kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Són les 9 i 54 minuts. Dedicam els darrers minuts d'aquest programa a parlar en concret de la Llei de Memòria Democràtica. El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria de les Balears. D'aquesta manera, la norma torna a estar vigent després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra la normativa aprovada per els partits Partit Popular i Vox al Parlament. Una suspensió que té una data i que es dona des del 9 de juny, que és el dia en què es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament va aparèixer publicada al Boletí Oficial de l'Estat. És una anul·lació que podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans. És un tema que ha seguit Nekane de prop, així que començant per tu, Nekane, una valoració.
Y creo que era una noticia esperada porque el Tribunal Constitucional ya había hecho lo mismo con la Ley de Aragón y creo que de otra comunidad autónoma, creo que era la de Castilla y León, que también pasó lo mismo, se derogaron las dos leyes y se aprobó una ley de concordia, o no me acuerdo cómo se llamaba. No por esperada, yo creo que es lógica esta decisión del Tribunal Constitucional y hay que recordar que la derogación de la Ley de Memoria es una de las obsesiones de Vox, y que le hizo pagar este peaje a Marga Proens para ser presidenta del gobierno. A mí me parece una buena noticia que el Tribunal Constitucional anule la derogación de una ley que solo crea derechos, es una ley que da derechos. Entonces, ¿qué miedo tiene Vox a dar derechos, ¿no? Dar el derecho a reconocer que ha habido víctimas. ¿Qué miedo tiene Vox a esto? Yo es que no lo entiendo. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Constitucional de momento, porque no ha entrado en el fondo del asunto, lo que ha hecho el Constitucional es, de momento, acepto estudiar lo que me pide el Gobierno y mientras lo estudio y decido si esto es constitucional o no, dejo en suspenso esta ley, por lo tanto recupero la anterior, que es la Ley de Memoria. Me parece que es lo que toca y supongo que el Constitucional terminará derogando la derogación.
3 minutos, 1 minuto y medio, sí, pero no. Manuel.
Yo también esperaba esta decisión porque el Gobierno y sus socios tienen mayoría en el Tribunal Constitucional. Es una cosa que ocurre en este sistema español, ¿no? En el que cuando gobierna alguien reestructura el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano jurídico, y tiene capacidad. Bueno, hay una mano política, hay que reconocerlo, el Tribunal Constitucional tiene mano política. Sobre la ley, yo evidentemente como historiador y ciudadano defensor de la memoria, yo defiendo las leyes de memoria porque promueven la difusión de la historia, ¿no? En concreto de la guerra civil y la posguerra y la dictadura. Y hay que recordar, por lo que decía Nekane, de que solo da derechos, para que la gente lo sepa, lo que más incide en Vox es que esta ley sanciona las ofensas contra las víctimas del franquismo y sanciona también la apología del golpe de Estado, que eso ellos entienden que puede limitar la libertad de cátedra, la difusión de libros, que puedan, hacer una biografía de Franco que sea halagadora. Entonces eso conllevaría una sanción económica que contempla la ley. Pero hay que decir que aunque se derogue esta ley, existe una ley nacional que también sanciona ese tipo de acciones. Esta ley tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, la creación de un censo de víctimas que todavía no se ha hecho, la protección de los archivos y en general de las fuentes que pueden ayudar al estudio de la guerra civil, y luego también la creación de centros de espacio, de recuerdo, espacios físicos de memoria.
El darrer minut de saber en Joan Carles Rodríguez Turc.
No, molt breument. Jo penso que aquí també hi ha una qüestió competencial, que el Tribunal Constitucional suspèn cautelarment aquesta llei per una qüestió de competències. Hem de veure, jo aquesta és la que me resulta més interessant des d'un punt de vista legal, veure si Balears té capacitat per fer una llei d'aquestes característiques o no, també pel futur, no? Perquè recordem que aquesta llei va ser aprovada per el govern d'Anna Francina Armengol i també hem de saber si en un futur aquesta llei es podria tornar a aprovar en el context jurídic i en el marc jurídic que tenim. En qualsevol cas és un colp per Vox. Jo penso que n'amarga, però en respiro una miqueta més aliviada avui, i de totes maneres les víctimes de la Guerra Civil no queden sense cobertura perquè hi ha una llei nacional que té un contingut pràcticament idèntic a la llei que per decisió de Vox es va derogar.
Joan Carles Rodríguez Tur, Manuel Aguilera, Nekane Don Blas, moltíssimes gràcies i que tingueu un bon dimecres totes.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Igualment. Fem una pausa salut. Per publicitat i escoltam a la part de ràdio del nostre programa els companys dels serveis informatius. Tornem tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia, comencem aquest espai informatiu mirant cap a les carreteres perquè hi ha importants retencions per accedir a Palma a diferents punts. Anem a conèixer la darrera hora, per això connectem amb la DGT. Dani Fornés, conta'ns, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.